Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Els treballs del Sínode 2023, sobretot a la tasca de l'Església per caminar tots els seus membres junts, continuen superant etapes. Aquests dos dies, ahir i avui, els representants de les assemblees continentals s'han reunit amb la secretaria general d'aquest sínode i han rebut el suport i l'encoratjament del papa, amb una trobada que es va fer concretament ahir. Ara toca desenvolupar una etapa continental, la que estem començant, que pot ser molt important per enfortir tot el treball que s'està fent d'escoltar-se els uns als altres des de la diversitat i alhora amb sentit d'unitat i de comunió. L'Assemblea General de l'octubre de l'any vinent, que serà la primera part, perquè n'hi haurà una altra a l'octubre del 2024, ja queda més a prop. Aquest és el nostre tema de portada avui i abans del sumari, amb altres notícies religioses i socials d'aquest dimarts 29 de novembre. Donem un petit cop d'ull també a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs aquest dimarts s'ha imposat la primera condemna a la baixa a un acusat de violació en aplicació de la llei del només sí és sí a Catalunya. També és la primera vegada que les rebaixes fan en judici i no pas en una revisió del cas. L'Audiència de Girona ha imposat la pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes a la Selva el gener del 2018 perquè aplica la nova normativa. El tribunal argumenta que s'ha decantat necessàriament per la legislació actual perquè és clarament més beneficiosa per l'acusat. Per això el condemna 2 anys i mig a presó, quan amb l'anterior legislació el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 anys i 6 anys. I els Mossos d'Esquadra investiguen encara la troballa d'un cadàver dins un contenidor del barri de l'Eixample de Barcelona. Un drapaire ha trobat aquest matí una maleta amb el tors d'un home a dins mentre remenava la brossa. El drapaire ha alertat a un botiguer on sempre comprava i tots dos han comprovat el cadàver, han avisat a una ambulància que passava per allà. Els fets han passat entre el carrer Casanova i l'Avinguda de Roma. El jutjat d'instrucció 23 de Barcelona ha obert diligències per investigar aquests fets. I el Tribunal Constitucional ha tornat a refusar el recurs de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exconseller Toni Comín contra la Junta Electoral Central perquè ja exerceixen d'eurodiputats. Per aquest motiu, el pla de l'alt tribunal diu que l'empara que havien presentat no és necessària.
Gràcies, Carla. També us explicarem que l'Esplai Borinot de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona celebra aquest any el seu 50è aniversari i després d'haver rebut aquests dies el Premi Carles Capdevila del diari Ara, en la seva 5a edició, el president d'aquesta entitat ens explica com la diversitat i el treball d'educació en el lleure han marcat aquestes dècades amb voluntat de seguir endavant. D'altra banda, el Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida de la Santa Seu i la Secretaria General del Sínode acaben de presentar la sèrie de vídeos L'Església és casa nostra, que s'estrenaran el 6 de desembre per explicar les idees, les peticions i les propostes sorgides en una sessió especial d'escolta a persones amb discapacitat. I amb la col·locació del tetramorf que representa el lleó, la Basílica de la Sagrada Família ha culminat aquest matí la torre de l'Evangelista Marc, que amb la de Lluc, ja enllestida, s'encendrà per primera vegada el proper 16 de desembre després del tradicional concert de Nadal. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Francisco Muñoz, director del secretariat, del Secretariat de Pastoral del Trànsit de l'Arcabisbat de Barcelona, que ens presentarà un record especial aquesta setmana per a les víctimes d'accidents de trànsit i membres dels cossos de seguretat i bombers. Serà amb una missa aquest dijous a les 6 de la tarda a la Catedral de Barcelona. I com cada dimarts, tenim avui la secció Temps de Diàleg. Avui ens acompanyarà Joan Hernández, vicepresident de Religions for Peace i també director del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona. Des de Manresa ens comentarà com s'estan desenvolupant les sessions del Fòrum Interreligiós Cruïlla de Camins, que es fa fins demà a la capital del Bages, coincidint amb la cloenda, amb la recta final, millor dit, de les celebracions Manresa 2022 pel 5è centenari de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a Catalunya. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Com us dèiem, s'ha completat avui una important reunió de dos dies a la Secretaria General del Sínode a Roma entre la Coordinació General d'aquest esdeveniment, convocat pel Papa, i els presidents i coordinadors de les assemblees continentals. Després d'una audiència de dues hores ahir amb el pontífex per presentar els resultats de la fase consultiva a les esglésies locals, el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínode, ha assegurat que el procés continua i ha dit no a la reacció i la politització de tot aquest procés. El relator general també ha alertat davant la temptació de viure i de pensar en l'Església, ha dit, amb la lògica de la política, i ha demanat als mitjans de comunicació que evitin això. El secretari general, el cardenal Mario Grech, ha fet una crida general a escoltar tothom en el camí sinodal i a no excloure, per tant, ningú. De cara a l'inici de l'etapa continental que s'està vivint, la segona de les tres que marquen el recorregut sinodal, iniciat ara fa poc més d'un any, sobre el tema de caminar junts en l'Església, els presidents i coordinadors continentals han estat reunits aquests dos dies en sessions, tot just a partir de la presentació davant del Papa, ahir, en una audiència especial de dues hores, dels fruits, els resultats, les peticions i les propostes sorgides durant la primera fase diocesana consultiva, la del diàleg i l'escolta al poble de Déu en els seus continents o regions. Entre les reaccions, l'arcabisbe de la diòcesi de Trujillo, al Perú, Miguel Cabrejos Vidarte, també president del Consell Episcopal Llatinoamericà, el CELAM, ha destacat que l'etapa diocesana ha estat una gran prova, que en el cas de l'Amèrica Llatina va tenir ara fa un any un important filtre comú.
Es como muchos dicen, como un laboratorio sinodal, una experiencia sinodal auténtica. Esta es la riqueza de América Latina, el aporte de América Latina al continente, pero también creo a la Iglesia Universal. Esto se ha plasmado en un texto, no es un documento, no hablamos de documento, un texto donde se junta, se ha elaborado toda esa experiencia, toda esa riqueza de la escucha, del discernimiento, de las propuestas, de los desafíos pastorales se ha puesto en ese texto que está articulado en el ver, juzgar y actuar.
El mateix president de l'Episcopat Llatinoamericà ha presentat una metodologia d'interiorització en el contingut del sínode que pot ser, segons Miguel Cabrejos, molt útil per a tots els creients arreu del món.
Una de las cosas importantísimas es esto de la conversación espiritual, que creo que es un método, por decir, que no solo es método, es más que un método, ¿no? Porque es una experiencia, una riqueza existencial de oración que queremos, que es muy bueno y se puede aplicar justamente para escuchar, para discernir, para elaborarlos, de tener muy presente los desafíos pastorales después de una gran escucha al pueblo de Dios.
El prelat peruà Miguel Cabrejos ha valorat també molt positivament la trobada d'ahir amb el Sant Pare.
El Papa agradece este encuentro, primero lo agradece, se siente él muy cercano y claro, tiene mucho interés de que esto se construya, se haga el esfuerzo de todos los continentes en este caminar sinodal. Como digo, es un proceso grande que se ha abierto, el sínodo es una riqueza y que, bueno, el Papa y todo nos invitan a una conversión personal y eclesial, pero una conversión sinodal, o sea, un ser de la Iglesia que camina sinodalmente, caminar juntos.
Després de la publicació del document orientatiu de la fase continental el 27 d'octubre passat, i després d'aquests dos dies de trobada, Cabrejos ha avançat que en el cas de l'Amèrica Llatina se celebraran el 2023, l'any vinent, trobades presencials amb els delegats de les conferències episcopals. Duraran 5 dies i es realitzaran per 4 regions del continent, que són Mèxic i Amèrica Central, el Carib, els països bolivarians i el Con Sud. Les sessions combinaran el treball entre el poble de Déu i els episcopats de cada regió. El calendari ja està definit per al febrer i al març vinent. En qualsevol cas, tota aquesta fase continental viurà assemblees que seran el moment culminant d'una segona fase, la del procés sinodal, que culminarà amb l'Assemblea de Bisbes al Vaticà a l'octubre de l'any vinent, el 2023, i una segona part el mateix mes del 2024. La base i el text rector del treball serà el document per a l'etapa continental, que és punt de partida i síntesi de les esglésies locals que han posat en blanc i negre els temes que cal tractar al llarg de tot el camí d'aquest sínode.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Canviant de qüestió, parlàvem ahir de l'espai de l'Esplai Borinot de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, que celebra aquest any el 50è aniversari del seu naixement, reforçant el seu compromís amb l'educació d'infants i adolescents en el lleure. Aquest lloc vinculat a la parròquia de Sant Roc de Badalona acaba de rebre un important reconeixement atorgat pel diari Ara. Borinot és, de fet, un punt de cohesió entre famílies i criatures d'aquest barri badaloní, un dels més densos i amb menys renda per càpita de Catalunya. Coincidint amb aquest mig segle de vida, el president de la Fundació Ateneu Sant Roc, Salva Figuerola, explicava ahir a Ràdio Estel que l'entitat s'emmarca en un context molt concret, que és el d'una zona de Badalona marcada per la diversitat.
En un barri jove de 50 anys i que és un dels primers projectes de la Fundació Ateneu Sant Roc, simbolitza tota una aposta educativa al llarg d'aquesta història amb infants i joves. En aquest context també de pobresa i també diria d'exclusió social que pateixen moltes famílies que viuen al barri, el premi aquest ens ajuda, ens dona molta joia i ens encoratja a tirar endavant amb aquesta tasca i en aquesta aposta educativa, no? Allò que va començar fa 50 anys continua sent avui una realitat i una aposta de l'entitat.
Salva Figuerola ha dit que precisament aquesta diversitat ha estat els últims 50 anys la clau en l'acció educativa de l'Esplai Borinot i també de la Fundació Ateneu Sant Roc.
El nostre entorn i la realitat molt marcada fa molts anys per la convivència entre paios i gitanos i des de fa ben poc també, des del 2003-2004, pel color i la diversitat que dona molts infants i joves provenients de diferents països, de diferents llocs i indrets del món, no? I població pakistanesa, o xinesa, o subsahariana, o llatina, no? Conforma una pluralitat que això ens fa treballar molt la convivència, la socialització, el creixement com a persones i com a col·lectiu.
El lliurament del guardó, dotat amb 15.000 euros, que l'entitat destinarà al servei educatiu de l'Esplai, es va fer la setmana passada en el marc de la nit del diari Ara, un ja consolidat mitjà de comunicació que va complir tot just ahir 12 anys de vida. Seguim repassant l'actualitat religiosa i social. El Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida i la Secretaria General del Sínode acaben de presentar la sèrie de vídeos L'Església és casa nostra, The Church is Our Home. S'estrenarà el 6 de desembre per explicar les idees, les peticions i les propostes sorgides en una sessió especial d'escolta. L'organisme vaticà parteix de la idea que cal tenir el coratge de donar veu als discriminats per la condició de discapacitat. El Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida i la Secretaria General del Sínode ofereixen aquest audiovisual en què participen desenes de persones amb alguna discapacitat procedents dels 5 continents en una sessió d'escolta especial. La iniciativa coincideix amb la celebració aquest dissabte, com cada 3 de desembre, del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. El tràiler L'Església és casa nostra ja està disponible avui a les xarxes socials i als canals de YouTube de Vatican News, com també del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida i la mateixa Secretaria General del Sínode. La primera pel·lícula de la sèrie, realitzada per Potty Pictures, la divisió cinematogràfica de Cooperativa Social al Cenacle i la primera productora de cinema social del món, que produeix anuncis, curtmetratges i llargmetratges amb actors amb discapacitat intel·lectual, es titula Corresponsabilitat i es publicarà coincidint amb aquesta reunió dels responsables de la pastoral de les persones amb discapacitat d'algunes conferències episcopals, programada per aquests dies. Després seguiran els altres tres, que es titulen Aixeca't i camina, previst que surti el 15 de desembre, Un ensenyament de la fragilitat, el 12 de gener, i Un procés meravellós, que s'estrenarà el 26 de gener. I d'altra banda, el papa ha enviat un telegrama de condol a la Nunciatura Apostòlica de Ghana per la mort diumenge passat del cardenal Richard Kouya Bawor, bisbe de Wa, a Ghana, que va morir diumenge passat. Francesc el defineix com un pastor savi i amable que va fer un generós servei a l'Església en aquest país africà, Ghana, especialment ajudant els més necessitats. El purpurat ha mort als 63 anys per complicacions de salut. Havia estat creat cardenal en l'últim consistori del papa Francesc el 27 d'agost passat, però ja no va poder assistir a la celebració perquè estava precisament hospitalitzat a Roma. La seva mort s'ha produït després de més de 2 mesos de convalescència.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Un quart de set, repassem altres notícies breument. La Basílica de la Sagrada Família ha culminat aquest matí amb la col·locació del tetramorf que representa el lleó, la torre de l'Evangelista Marc, que, juntament amb la de Lluc, ja enllestida, s'encendrà per primera vegada el 16 de desembre, després del tradicional concert de Nadal que acollirà aquesta gran obra d'Antoni Gaudí. L'arquitecte director Jordi Faulí ja explicava el dia abans de la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, que el lleó expressa la força de les paraules i la vida de Jesucrist, símbol de coratge i reialesa, mentre que el bou és l'animal de càrrega tranquil i humil, imatge de bondat i misericòrdia. Els tetramorfs, que són obra de l'escultor Xavier Medina Campeny, compten amb les ales superiors que culminen la cota de 135 metres que tenen aquestes quatre torres dels evangelistes i es poden distingir de manera clara des de la llunyania. També van acompanyats d'un llibre amb les abreviacions corresponents de cada evangelista. La presentació de la nova temporada ja és una realitat a la Sagrada Família, amb aquesta fase que culminarà, si Déu vol, d'aquí a un any aproximadament, a finals del 2023, amb el fet de completar-se les torres dels quatre evangelistes, els altres dos, concretament Mateu i Joan. Dèiem ara sí que la presentació de la nova temporada dels Pastorets s'ha fet avui a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, juntament amb el coordinador general Josep Pere Miquel, hi ha participat Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat. Després s'ha fet una taula rodona titulada Pastorets més enllà del teatre amateur. Pere Miquel ha comentat que aquesta serà la temporada de la represa, després de les restriccions per la pandèmia. La coordinadora de Pastorets de Catalunya aglutina 64 grups d'arreu del territori, tots amb la missió de portar damunt de l'escenari la història universal del naixement de Jesús i la lluita entre el bé i el mal enmig dels paisatges locals de cada municipi i a partir de textos de grans autors, com ara Frederic Soler, Pitarra, Ramon Pàmies, Josep Maria Folch i Torres o Francesc d'Assís Piques. La temporada compta amb 53 grups teatrals de 45 municipis diferents. I la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya ja viu les seves darreres hores. Avui es lliuraran el Premi de Cinema Espiritual i també un altre guardó de nova creació. I Manuel Uribe serà el premiat amb el reconeixement principal, el Premi de Cinema Espiritual. I avui és el penúltim dia perquè la mostra es clourà demà a Manresa com a part dels actes de commemoració de l'estada d'Ignasi de Loyola a la ciutat. Aquesta 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya fa demà la cloenda a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de la capital del Bages. En aquest acte es projectarà la pel·lícula Van arribar de nit, sobre l'assassinat de 6 jesuïtes espanyols, una cuinera i la filla d'aquesta, el novembre de 1989. Serà en versió original en castellà i sotstitulada al català. Serà presentada per Xavier Meloni, director del Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, i estarà precedit de les intervencions de Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, i Marc Caloi, alcalde de Manresa. L'entrada serà lliure i no cal reserva d'entrada.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de 7. Es farà aquest dijous un record públic de les víctimes mortals d'accidents de trànsit d'aquest any. Serà amb una missa a les 6 de la tarda a la Catedral de Barcelona, presidida pel bisbe auxiliar Javier Vilanova. També es pregarà pels difunts dels cossos de seguretat i dels bombers, com també per les famílies de tots aquests servidors públics i les dels accidents, lògicament. Persones que ens han deixat els últims 12 mesos. Ens acompanya per parlar-ne Francisco Muñoz, sotsdirector general del Secretariat de Pastoral del Trànsit de l'Arcabisbat de Barcelona. Francisco Muñoz, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. En què consistirà la celebració i com serà aquest record de les víctimes d'accidents i difunts dels cossos de seguretat i dels bombers?
Sí, la celebració serà una eucaristia, però tindrà un caire més solemne, perquè la presideix, com vostè ha dit, el senyor bisbe.
Sí.
I, a més, és el primer acte que fem des que formem part de la pastoral. Actualment som 14 persones.
Sí.
I aquest acte té la solemnitat de recordar, com bé ha comentat abans, els difunts. Venim d'una època també de pandèmia i el tema dels accidents de trànsit, també aquelles persones que ens han deixat, que això és un fet molt, molt traumàtic.
Sí, sens dubte. Recordem que ara fa 9 dies, el 20 de novembre, es vivia el dia en record de les víctimes d'accidents de trànsit. Quin sentit té que l'Església presenti davant de la societat el record d'aquests difunts, més enllà de les creences, també, i tenint en compte la permanent sensibilització que entre tots donem a la mateixa societat davant del perill, no?, en el trànsit i a la carretera.
Sí, és un reconeixement i, sobretot, és un record. És a dir, quan un pateix un fet traumàtic com perdre un familiar en un accident de trànsit, aquest familiar ja no tornarà físicament, però el seu record estarà sempre altres i, a més, estarà amb Déu. Els creients tenim aquesta creença, és a dir, aquestes persones moren al nostre món, però se'n van amb el món de Déu. I és més que res aquesta creença el que ens ha donat força per poder superar aquest fet tan traumàtic, sí, com és una mort en un accident de trànsit.
Estem parlant amb Francisco Muñoz, sotsdirector del Secretariat de Pastoral del Trànsit de l'Arcabisbat de Barcelona. Ens pot recordar quina és la principal missió d'aquest secretariat, en el cas de Barcelona, i delegacions, en el cas d'altres diòcesis?
Sí, la principal missió que tenim és el fet del voluntariat. El fet amb la missió del voluntariat i el que cal comentar també és fer uns protocols de col·laboració amb diferents fundacions humanitàries i dels cossos també de seguretat de recent formació, com per exemple la Fundació del Cos de Mossos d'Esquadra, que es va fundar, valga la redundància, sí, farà uns mesos. Que, a més, vull agrair públicament al conseller d'Interior de la Generalitat i al director general de la policia, que ens va rebre, els hi van explicar una miqueta els objectius que tenim i ens van acollir molt bé i amb molta atenció i es van donar a col·laborar en tot moment amb nosaltres. I crec que això s'ha de dir públicament.
Molt bé, doncs queda dit. I a més, el que és el servei de pastora del trànsit de l'Església, d'alguna manera, vaja, existeix per bastir ponts, no?, amb la societat i amb tot el que és el servei públic d'ajuda a la carretera, de seguretat en el trànsit, i així podríem seguir. De fet, hi ha un missatge general, no, senyor Francisco Muñoz, de l'Església, adreçat als conductors, als vianants i als qui es mouen pels nostres espais públics. Com el sintetitzaria? Un missatge que també es fa molt present a principis de juliol, en la jornada de responsabilitat en el trànsit.
Sí, correcte, i amb les trobades interreligioses també que es fan.
Sí.
Clar, cal dir que aquests fets s'han de minimitzar el màxim possible, i l'Església, dins la seva creença i les seves accions, pot participar en aquests moments per donar un cop de mà i a veure si entre tots podem aturar aquesta plaga dels accidents de trànsit.
Sí, efectivament, entre tots ho hem d'aconseguir, tot i que sembli una meta difícil, però vaja, sinistralitat zero, aquest és l'objectiu. I ara, fins a la jornada de responsabilitat en el trànsit, el primer diumenge de juliol, quines activitats o previsions, si pot destacar breument per acabar, té el secretariat d'aquesta pastoral a Barcelona?
Sí, ja li dic, el fet de formalitzar alguna mena de protocol o col·laboració, sí, ja sigui amb la Fundació de Mossos d'Esquadra o amb la Fundació Stop Accidents.
Per tant, treball en sinodalitat, també, amb la societat.
Sí, correcte. S'ha d'establir ponts i no s'ha de tancar cap porta. L'objectiu, evidentment, és salvar vides,
sí.
I amb això no s'ha de... No hem de perdre cap mena d'energia en que això sigui...
Certament. No hi ha cap discrepància possible quan es tracta de salvar vides, i això comporta, evidentment, complir les lleis de trànsit, perquè la vida és un bé superior a qualsevol discussió sobre les lleis, oi?
I tant.
Molt bé, moltíssimes gràcies, i també un record avui, a banda de tenir presents els difunts en accidents de trànsit i dels cossos de seguretat i els bombers, també recordar les famílies d'aquests morts i els ferits que han sobreviscut i que moltes vegades tenen una marca per tota la vida, oi?, d'aquests accidents.
Sí, correcte, que rebin la nostra solidaritat, el nostre consol, i els convido a tots a que vagin a l'Eucaristia, que tenim programa del dia 1 a les 6 de la tarda a la Catedral de Barcelona.
Efectivament, aquest dia 1, dijous, demà passat, a les 6 de la tarda a la Catedral de Barcelona, presidida pel bisbe Javier Vilanova. Moltes gràcies, senyor Francisco Muñoz, membre del secretariat de Pastoral del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona. Una abraçada i enhorabona per tota la feina que fan.
Igualment. Bona tarda.
Ara mateix 2 minuts i seran 6:45. De seguida, temps de diàleg. Connectem amb Manresa per parlar del fòrum interreligiós que, d'alguna manera, culmina les celebracions de Manresa 2022 pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a aquesta ciutat.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Ara mateix arribem a 6:45. S'està celebrant a Manresa, fins demà, Cruïlla de Camins, 4 dies de trobada mundial que volen ser una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i mediambiental que patim. Amb el nom de Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, les sessions acullen, en el cas de les trobades físiques per parlar de diferents temes, des d'ahir fins demà, figures destacades en el camp del pensament i el coneixement dins de l'àmbit internacional, a través de la trobada de líders del Consell Mundial de Religions per la Pau, Religions for Peace. La trobada és de caràcter intergeneracional entre líders religiosos i joves de diferents països per posar el focus del diàleg en la transformació de les ciutats en espais sostenibles, justos, resilients i inclusius, de manera que es converteixi el medi ambient en eix fonamental de desenvolupament. El fòrum inclou xerrades, diàlegs, tallers, visites i la signatura d'un pacte global multireligiós i multisectorials per a ciutats sostenibles. La implicació de Religions per la Pau, Religions for Peace International, amb seu a Nova York, significa que aquest fòrum compta amb la participació multireligiosa de més de 90 països i amb el lideratge de la doctora Atza Karam, secretària general de l'organisme. Aquest fòrum interreligiós s'emmarca en Manresa 2022, tot un any de commemoracions a la capital del Bages, que és també un important pont entre l'Ajuntament de Manresa, l'organisme especialment creat per a la commemoració pels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat catalana, i també la Companyia de Jesús amb les seves obres a Manresa mateix. Parlem amb Joan Hernández Serret, vicepresident de Religions for Peace i també director del secretariat d'Ecumenisme, de Diàleg Interreligiós, millor dit, de l'Arcabisbat de Barcelona, però en la condició d'organitzador d'aquest fòrum el saludem. Doctor Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Molt bé, en ple fòrum, no?, suposo.
En ple fòrum, però molt content.
Com definiria aquesta gran trobada, Cruïlla de Camins a Manresa?
Bueno, la primera és que ha sigut un èxit de participació. De fet, tots els espais els teníem plens des d'allà abans de començar el congrés. Hi ha hagut una molt bona resposta, tant de la gent local com de gent a nivell internacional. I després que la gent està molt contenta. És a dir, estem més al congrés i la gent, la veritat és que considera que aquest congrés doncs, marcarà també una fulla de ruta per ells per d'aquí uns anys.
Si mirem el programa, veiem que hi ha moltíssimes sessions per grups, temes molt diferents, tots molt enfocats cap a l'aportació de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient a un futur millor, on les religions poden dir molt. Com s'estan desenvolupant les sessions d'aquests 3 dies i què en destacaria, senyor Joan Hernández?
Bueno, el tema clau principal que s'ha exposat aquí, és a dir, tenim el tema del canvi climàtic, que produeix una crisi social i ambiental, i això afectarà les ciutats, no? I com les ciutats realment seran receptores, i especialment les ciutats on viuran aquest desnivell, aquest desequilibri entre gent, doncs, especialment per gent que no és afavorida, doncs seran els que primer patiran. Llavors, en aquests dies, sobretot, s'ha marcat la importància de no fer un manifest, com han fet altres congressos, sinó de fer un pacte que sigui clar, un pacte que la gent se'n surti amb un seguit de deures, amb unes quantes responsabilitats, perquè després ells ho puguin portar als seus països. És a dir, com aquest pacte ha de comportar una transformació, igual que Sant Ignasi va tenir transformació aquí a Manresa, doncs aquest pacte pugui també aquesta llum, com Sant Ignasi va demanar la llum interior, doncs pugui aquesta llum anar a altres països.
I el document o pacte, diguéssim, que es reflectirà demà per escrit, com podem dir que serà? Es pot avançar alguna cosa? Suposo que s'està elaborant no només aquests dies, sinó que ve preparat d'abans, d'alguna manera?
Bueno, no s'ha preparat, és a dir, sí que hi havia algunes idees generals, però justament el que s'ha marcat és que vulgui que sigui concret. És a dir, que el més important no és a vegades si s'ha de fer si són 10 accions, sinó que s'hagi de fer una, però que sobretot tota la gent dels diferents països pugui treballar en la mateixa direcció. I aquest pacte demana no només les confessions religioses, és un pacte que parlem de no només és un tema de diàleg interreligiós, sinó és un pacte que vol incorporar un diàleg multisectorial, és a dir, gent de les confessions religioses i gent que no sigui les confessions religioses, com també, per exemple, els ajuntaments i això, i també que aquest pacte incorpori un diàleg intergeneracional. És a dir, els joves, es demana que els joves siguin una miqueta els que vellin per aquest pacte. És a dir, que un cop que es firmi i la gent agafi el compromís, ells siguin els que puguin fer el seguiment, no? I que siguin elements que puguin ser avaluables i siguin ells, perquè de fet són ells els que són hereus d'aquesta terra i per tant són com a present, és a dir, estan involucrats en el tema del medi ambient com a present, però òbviament com a futur, no? I han ser ells els que hagin de vetllar per aquest pacte.
Seguim parlant amb Joan Hernández Serret, vicepresident de Religions for Peace, una entitat internacional de diverses religions amb seu a Nova York, que s'ha implicat molt, oi, en aquesta gran trobada, amb el lideratge d'Atza Karam, secretària general de l'organisme, que ja havia estat a Catalunya ara fa pocs mesos, i que també és una aportació important, oi?
Sí, perquè justament el que s'està posant en valor és que el 80% a nivell mundial són persones creients. Sí que s'ha parlat que Europa, doncs, aquest nivell és més baix, però en altres continents és molt més alt. I llavors, per un canvi global, ha de passar també per un canvi també individual i per un canvi de xarxes, no? Llavors, les comunitats religioses poden arribar a espais que segurament l'administració o altres organismes no arriben. I amb això també hem de ser clars, és a dir, ha parlat de que cadascú ha de tenir les seves potencialitats, però també els seus límits. És a dir, l'administració pot fer coses, però també té els seus límits, i les confessions religioses també tenen els seus límits, però també tenen les seves potencialitats. I el treball amb xarxa, aquest treball que arriben a espais on a vegades no s'arriba des d'altres àmbits com l'administració, doncs és un potencial necessari per fer front a un tema tan complex com pot ser el tema del canvi climàtic.
I tant. Doctor Joan Hernández Serret, de quina manera es fa present en aquest fòrum interreligiós la figura de Sant Ignasi de Loyola? Ha parlat vostè d'aquesta llum, no?, del qui és protagonista de la commemoració Manresa 2022 pels 500 anys de la seva arribada a Catalunya. Com es fa present?
El dia abans del congrés van fer com un preesdeveniment, un precongrés.
Sí.
Un dia, va ser el diumenge.
Diumenge a la tarda, oi? Sí.
Diumenge a la tarda. Llavors vam fer tots junts, tota la gent que hem convidat, a nivell de gent de diàleg interreligiós, gent de responsable de joves, vam fer un tros del camí, l'últim tros del camí ignasià. Tots caminant, tots junts i en silenci. Perquè el que volíem, sobretot, era, si anàvem a parlar sobre el medi ambient, era tenir aquesta experiència de caminar tots plegats en contacte també amb la natura, i tenir aquesta experiència. I això realment va sigut un canvi. Això també molta gent ens ho ha dit. És a dir, no ha sigut un congrés d'anar a parlar, sinó ha sigut un congrés que ha començat a través de l'experiència de transformació, una mica també com Sant Ignasi. Mm-hmm. De fet, els tres dies del congrés corresponien també a tres moments, o tres, en el de Sant Ignasi, tres aspectes, no? Veure, jutjar i actuar, no? També, és a dir, veure el que hi ha, tenir la intuïció, la il·luminació, promoure i sobretot el compromís, no?, a través. Llavors, sempre tot això ha estat tenint la presència d'aquesta transformació interior, aquesta importància, doncs, com Sant Ignasi va ensenyar, no?, a trobar la transformació de cadascú per portar la llavor, la llum al món, no? Amb aquesta perspectiva s'ha intentat fer durant tot el congrés.
I tant, recordem que la història de Sant Ignasi, segur que ben coneguda per molts dels nostres oients, és una història de canvi total a partir de la ferida que va patir en un acte de guerra. Ell defensava Navarra i, ferit, se'n va adonar que la seva vida havia de canviar a partir d'una llavor de fe cristiana que havia rebut, i va voler anar a Jerusalem, i en aquest recorregut va trobar-se, com recordava ara fa pocs dies el Papa Francesc, amb dos entrebancs, no? La seva ferida i una situació de pandèmia, una pesta que hi havia a Barcelona, i per tant es va haver de quedar a Manresa un temps. És interessant aquesta circumstància de la història, no?, que la providència actua.
Sí, i a més, clar, va ser a Manresa on va sentir aquesta necessitat, no?, d'escriure també uns essais espirituals, una manera, no?, d'ensenyament per ajudar els altres a transformar-se en aquest discerniment, no? És a dir, allà va començar a ensenyar el discerniment personal, no?, aquesta transformació interior. Va ser en aquest moment de sentir de la seva estada a Manresa. I una miqueta amb aquesta idea de la transformació, doncs, s'ha fet aquest congrés. De fet, a l'inici del congrés, el pare general dels jesuïtes, el pare Pousa, va escriure una carta dient que les línies, les directrius d'aquest congrés eren les mateixes que està assumint la Companyia de Jesús per propers anys, és a dir, treballar el tema de l'espiritualitat, treballar el tema del medi ambient, la natura, i treballar el tema dels joves, no?, com també aquest, un aspecte importantíssim pel nostre futur.
Podríem dir que Sant Ignasi de Loyola podria ser per als cristians un bon patró del diàleg interreligiós?
Podria ser un bon patró del diàleg interreligiós en la mesura d'aquesta, sobretot actual, en aquesta crida que demana, doncs, que perquè hi hagi una solució al canvi climàtic també ha de ser un canvi de visió sobre la pròpia natura. Mm-hmm. És a dir, l'home no com a ús de la natura, sinó també com a formant part d'aquesta natura, no? Mm-hmm. I entenem que la natura no només és un espai que nosaltres el podem utilitzar, sinó que justament la natura forma part de nosaltres mateixos, no?
I per acabar, senyor Joan Hernández, mentre sentim de fons una música que s'ha utilitzat, no?, per a la promoció de Manresa 2022 des de la Companyia de Jesús i des de Manresa mateix, ens podria comentar quina previsió hi ha per demà, últim dia, suposo que més sessions, i es presentarà en alguna hora concreta aquest escrit, aquest manifest final.
Sí, és a dir, la idea no només és presentar-se aquest manifest, aquest pacte, que diem, perquè no diem un manifest, sinó que diem un pacte, perquè sobretot ha de ser un pla d'acció, és a dir, al final del congrés, era una de les coses que nosaltres demanàvem, al final del congrés ha de ser el principi d'alguna cosa. Mm-hmm. Sí? No s'acaba aquí, perquè com avui ens recordava un dels científics que ha vingut a expressar-nos, la gent considera que en 10 anys tenim 10 anys per canviar això. Si no canviem en 10 anys no hi haurà manera de tirar enrere. I això estem posant en qüestió no només les espècies, sinó també el ser humà.
Molt bé. Doncs podríem seguir comentant molts més aspectes d'aquest congrés, d'aquest fòrum interreligiós. Es podran llegir els continguts de les sessions d'alguna manera, després?
Sí, això estarà gravat i es publicarà i estarà a la base de tothom, igualment que el pacte, i es deixarà que la gent el firmi, el signi, perquè s'ha de fer compromís d'aquest pacte. S'ha de fer compromís d'aquest. Sí? I, per tant, els pactes, qui vulgui, ja sigui personalment o personal, institució, doncs sí, poder afegir.
Doncs especialment els qui no coneguin res d'aquest congrés, els invitem a buscar, és molt fàcil, Cruïlla de Camins o Fòrum Interreligiós Manresa, trobaran tota la informació d'aquest congrés, que de fet va començar diumenge amb aquest preludi que ens comentava ara Joan Hernández, un pelegrinatge per l'últim tros del camí ignasià, que ve de Loyola a Guipúscoa i que arriba fins a Manresa, i després totes les sessions des de dilluns, des d'ahir dilluns i fins demà dimecres. Moltes gràcies, Joan Hernández, que acabi d'anar molt bé. Estarem molt pendents del contingut d'aquest pacte, d'aquest document, i enhorabona per tota la feina de mesos i d'anys que s'ha fet per fer realitat aquest congrés.
Sí, justament ara en aquest moment estem a la mesquita de Manresa compartint, perquè s'ha hagut 5 tallers a diferents ciutats, perquè justament si estem parlant d'una transformació de la ciutat, s'estan compartint, doncs, el que s'han fet en els diferents centres religiosos de la ciutat, i que està compartint a la mesquita com a espai de trobada a tots, estem fent aquí dins.
Molt bé.
Doncs
li agraeixo que ens hagi parlat, tot i les dificultats de so, des de la mesquita de Manresa. Portes obertes, no?, també les creences religioses al diàleg entre totes. Que vagi molt bé, doctor Joan Hernández, moltes gràcies per haver-nos atès, i enhorabona, com dèiem, fins una altra, fins aviat, n'estarem pendents demà.
Molt bé, gràcies per tot, per trucada.
Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Fins aquí també una nova edició de Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i demà tornarem a les 6 de la tarda. Abans, però, recordeu que també al matí, uns minuts abans de les 7, us avancem alguns temes de l'actualitat social i religiosa de cada dia. A un quart de 8, com sempre, la missa des de la Catedral de Barcelona i a les 8 camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau! Ràdio